COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 5 de desembre, el dia en què ja conviuen als carrers els llums de Nadal i els cartells electorals. Una combinació curiosa, els símbols de Nadal, que se suposa que és pau i harmonia, davant els símbols d'una campanya que serà del tot menys amable. Aquí al programa la seguirem també a l'apartat informatiu i a partir de dilluns vinent tindrem també amb nosaltres a tots els candidats de les diferents formacions que opten a escons al Parlament de Catalunya en representació de Tarragona. I d'això els preguntarem sobretot, de Tarragona i del que defensaran si amb els nostres vots els portem fins al Parlament. Els preguntarem de política de fets i no de teoria política. Per tant, si volen fer-los arribar preguntes també per als candidats, ens les poden enviar des d'avui ja al correu del programa tarragona@cope.es i si no, ja saben, al WhatsApp amb una nota de veu o escrita al 672 65 35 34. 672 65 35 34. Ens la fan arribar i així vostès mateixos podran preguntar de manera directa als candidats. I dit això, hi posem música al dia. Tal dia com avui hauria fet anys Camarón de la Isla. Avui al programa repassarem l'actualitat, farem el cafè del matí amb en Xavier García Puerto, director del Festival REC, vindrà també la Dara Giné, la nostra dietista nutricionista, i a partir de la una, atents també perquè agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez des de COPE Lleida tindrem recepta de la setmana i també passarà per aquí la Leida Martí, crec, que amb la maleta ja preparada pel pont. També durant la segona hora de programa ens acompanyarà un dimarts més els companys de Curto López Abogados. Nosaltres serem en directe fins a les dues al 93.5 al Camp de Tarragona, al 98.0 si ens segueixen des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, ens llevem parlant de fred, amb glaçades encara en punts elevats i avui les temperatures no variaran gaire. S'esperen màximes de 14 graus a Tarragona, Reus i al Vendrell, 16 a Tortosa i 10 graus a Gandesa. Continuarem gaudint del sol amb un cel força clar i pel que fa al vent, encara bufa de mestral, però ja és força més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat aquesta hora a les carreteres tarragonines. Per tant, entrem en matèria. Estem oficialment en campanya electoral. Totes les formacions donaven el tret de sortir aquest dilluns a la nit a una campanya atípica i dura, que fins al 21 de desembre ens tindrà força ocupats. El que tenim avui sobre la taula és la darrera enquesta del CIS, segons la qual Esquerra Republicana i Ciutadans podrien empatar les eleccions a Tarragona. L'enquesta dona 5 diputats als republicans i 4 o 5 a la formació taronja. El sondeig del CIS atorga un 23,7% del els vots a Esquerra, que guanyaria les eleccions a la demarcació, seguida molt a prop de Ciutadans, amb un 23,5% dels vots. La tercera força a Tarragona seria el PSC, seguida per Junts per Catalunya, Partit Popular, Catalunya en Comú i la CUP. Aquests tres darrers, Partit Popular, Catalunya en Comú i la CUP, podrien aconseguir un diputat a les eleccions, segons el sondeig. La Junta Electoral de Tortosa ha donat 24 hores als alcaldes del Baix Ebre i la Terra Alta per retirar qualsevol objecte o element partidista que trobin als espais públics. Els batlles han rebut informes fets pels Mossos amb alguns exemples de distintius partidistes que han de treure. Es tracta d'una mena d'inventari de cada municipi on hi apareixen des de fotografies d'estelades, adhesius o cartells amb símbols i lemes relacionats amb els presos polítics, la República o altres qüestions. La jutgessa adverteix en els actes que en les actes que l'incompliment del requeriment pot suposar un delicte electoral o de desobediència a l'autoritat castigat amb penes de presó. Un dels primers en compareix ha estat l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que ha qualificat la situació d'estranya i esperpèntica. I aquesta campanya que ha començat amb enganxada de cartells, però també amb concentracions davant els ajuntaments. Més d'un miler de persones reclamaven l'alliberament de Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart a Tarragona. Més de 400 persones ho feien a Reus, tots ells cridant consignes de llibertat i exhibint pancartes amb els rostres de les persones a la presó i lluint llaços i bufandes de color groc. Escoltem el coordinador local de l'ANC a Tarragona, en Carles Xavier Gómez.
En el fons, com que sabem de què va el percal i sabem en qui s'hi juguem les garrofes, doncs ens temien que algú així pogués passar, no? A més, un de cada per marcar territori, no? Que no se'ls marxi la por del tot. Això és el que per als és unes eleccions en normalitat, no? Amb gent que va a les llistes empresonada. Bueno, doncs això és la seva normalitat, òbviament no és la nostra, en absolut.
Aquest vespre seran a Reus els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, que ahir van deixar la presó. Tots dos formen part de la llista de Junts per Catalunya i participaran en un acte al Bar Trina. I canviem de qüestió. Comissions Obreres i UGT acusen al govern de desídia i de promoure el desmantellament del servei de correus. Els sindicats asseguren que el pla estratègic per millorar el servei està aturat, la diversificació en via morta i parats projectes relacionats amb el comerç electrònic i la paqueteria que posen en risc els acords amb grans clients com Amazon o Alibaba. Per altra banda, denuncien que el conveni col·lectiu està congelat fa 4 anys amb la pèrdua de poder adquisitiu que això suposa per la plantilla. Diuen que si això continua així, Correus està condemnada i anuncien mobilització si un servei públic de qualitat no s'inclou a l'agenda política. I els treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus han signat ja el nou conveni laboral fins al 2019, però dos dels sindicats del comitè d'empresa, SATSE i CGT, no hi han donat suport. No l'han signat, diuen que és un acord de mínims i que no recull totes les demandes. El conveni arriba després de mesos de negociacions i els signants asseguren que es garanteixen les condicions laborals de la plantilla, que s'actualitzen els salaris i es determina que els increments per objectius dependran de si l'hospital té dèficit o no. El document estarà vigent fins 2019 i els signants asseguren que és la declaració de pau entre les parts. En successos, detingut a prop de Gandesa un fugitiu britànic acusat de cometre una agressió sexual a un noi de 14 anys a Anglaterra. El detingut residia en diferents poblacions de la Terra Alta des de feia més de 5 anys i acumula també antecedents per diversos delictes. Vivia ara mateix a una casa de camp, a una zona muntanyenca de difícil accés propera a Gandesa, on va ser detingut per la Policia Nacional. Ha passat a mans de l'Audiència Nacional, que és l'òrgan que haurà d'ordenar-ne l'extradició. I ha mort a Vinaròs el músic i compositor Carles Santos. Als 77 anys, Santos va ser compositor i director musical, però també va exercir altres disciplines artístiques com la fotografia, el cinema, la literatura i l'escultura. Destaca entre el seu palmarès el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura i també la Creu de Sant Jordi. I una bona notícia per acabar. El fotògraf tarragoní Pep Escoda ha guanyat el 21è Premi Lux en retrat per la seva sèrie protagonitzada per l'actor Christopher Walken. Unes fotos que Escoda va fer durant el Festival de Cinema de Sitges l'any passat. Aquests premis, que atorga l'Associació de Fotògrafs Professionals d'Espanya, es consideren els Òscar de la fotografia. Amb això arribem a 2:15, ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Dos épocas distintas, distintas armas.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
Distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mamá, es Juan que viene a cenar en Nochebuena y trae a sus padres. ¿Y qué ponemos?
Fácil, la mejor selección de turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés. Y que ahora encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés con un 70% de descuento en la segunda unidad. Fácil, ¿no? Facilísimo.
Alimenta tu Navidad en Hipercor y en El Corte Inglés.
A Cope Tarragona es l'hora del café.
Seguim amb més temes a Herrera en Cope a Tarragona. Ja ve de gust aquest cafè, que en aquest matí de fred no està mai bé més. Avui el fem amb en Xavier García Puerto, ell és director del Festival Rec, perquè estem en ple festival i fins diumenge es podran veure a Tarragona 11 pel·lícules a competició, però hi haurà molt més a veure i molt més a dir al voltant del Rec d'enguany. Així que, Xavier, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé.
Encantat de fer el cafè amb vosaltres.
Jo encantada de que tornis un any més. Ens anem parlant d'any en any, però això és bona senyal, no? Això vol dir que el Rec continua creixent i és un no parar.
Sí, de fet, al llarg de l'any, quan diguéssim que no fem activitats, el públic habitual ja i del Rec ens va preguntant què, enguany tornem, què portareu enguany, quines pel·lícules seran? I nosaltres sempre és com, bueno, ja... Estamos en ello.
Tranquils,
ja arribarà. Bueno,
no?
Doncs ja ha arribat enguany.
Ja ha arribat. I aquest any un dels vostres objectius, Xavier, era arribar a més gent. Com ho voleu fer, això? Com ho fareu, de fet?
Doncs bàsicament ampliar els horaris de projeccions, perquè ens trobem que els horaris de màxima audiència, per dir-ho així, que és al vespre, no? A la tarda i a la nit, doncs la sala ja no hi cap més gent, diguéssim, sí. I fem una única projecció, normalment, de totes les pel·lícules, perquè volem crear això, no? Que assistir a una pel·lícula de cinema torni a ser un esdeveniment únic. I el que hem fet és eixamplar horaris cap al matí, a horari de migdia, anant a dos públics principals. Un és el públic familiar, perquè hem arribat a un acord de col·laboració amb Tecletes, que és l'entitat que organitza el Minipop, i llavors hem creat com un mini-rec, no? Amb pel·lícules com més per a tota la família. I també hem fet altres sessions que es diuen les sessions vermut, que són a les 12 del migdia, i llavors el que fem és un nou espai, que col·laborem amb un nou espai que s'ha obert a la ciutat de Tarragona, que és el Teatret del Serrallo, on estava pues, el pòsit clàssic del barri del Serrallo de Tarragona. I amb aquella sala, després de veure la pel·lícula, xerrar amb el director, doncs convidem amb un vermutet a tots els assistents. I aquesta activitat ja la vam començar aquest diumenge, és a dir, fa un parell de dies, va anar molt bé perquè per inaugurar l'espai, que no el festival, sinó l'espai, van projectar un dels èxits de la temporada.
Ara t'anava a dir, una de les pel·lícules de l'any, no?, probablement.
Una de les pel·lícules de l'any que vam tenir la sort, ara podem dir la sort, de fa dos anys nosaltres vam col·laborar en que la pel·lícula fos possible, perquè la pel·lícula, encara com a projecte, va passar pel nostre laboratori, en el qual ajudem a nous directors a donar forma a les seves pel·lícules, i, clar, encara ni s'havia rodat, i aquí doncs, van tenir unes trobades professionals molt, molt interessants. I bé, dos anys després es va visitar la Carla Simón, la directora, en una altra posició totalment diferent,
clar.
No? I, clar, amb una, pues això, amb una de les pel·lis de la temporada, i que esperem que encara ho sigui més, perquè ara comença la temporada de premis.
Exacte.
I això ens va acompanyar, vam projectar Estiu 93, i el públic va poder gaudir tant de la seva presència, d'un debat amb ella, com després un vermutet al solet, que no semblava dir res.
No, és molt bon pla, aquestes sessions vermut, el mini-rec, com ens deies, per donar, doncs, ampliar, no?, el públic potencial del rec. I has dit ara una cosa molt important, amb aquest, per exemple, Estiu 1993 de la Carla Simón, que a veure si la veiem també, doncs, als Òscar i a totes les curses importants de premis, ja a la part professional fa dos anys, perquè vosaltres sí que una cosa que no renuncieu és a donar veu a aquests nous projectes, aquestes òperes primes, no? Això és ADN del Rec.
Sí, des que vam marcar o accentuar que la nostra aposta eren els nous directors, vam decidir que això no només s'havia de fer projectant pel·lícules de nous directors, que és el que hem fet sempre, sinó que ja des de fa uns anys vam potenciar la part professional, que cada vegada ha anat creixent més, i doncs fer el que es diu un work in progress, que les pel·lícules que encara no estan acabades de muntar doncs es presenten a professionals internacionals que ajuden a ajustar una mica, a prendre les últimes decisions, o fins i tot si la pel·lícula encara no s'ha rodat, també es poden fer trobades personals amb professionals consolidats de la indústria que poden ajudar els joves autors i productors a encarar millor el seu projecte. I clar, això quan passa, doncs de cara al públic exterior, doncs és una activitat que no és gaire visible o que no es pot saber exactament què està succeint allà, però clar, després es troba que van passant els anys i per aquí van passar doncs des de Julia East o Les amigues de l'Àgata, que són pel·lícules sí. que han sigut com protagonistes d'aquesta nova onada de cineastes catalanes, o fins i tot una pel·lícula que allà a Reus us sonarà molt, que és Game Over, d'Alba Sotorra. Doncs va passar per aquí i tot just abans de... Bueno, i aquí es va trobar en diversos programadors internacionals, programadors de festivals, que van ajudar que després tingués una carrera internacional molt, molt potent. O sigui que ja fa uns anyets que potenciem aquesta part d'indústria i ara es comencen a veure una mica els fruits, perquè clar, al cap del primer any es van veure els fruits, però ara és quan el públic els pot visualitzar, no?
Exacte.
Clar, l'exemple és molt clar en una pel·lícula com Hostiteu 93, que una persona com ara Carla Simón, que té una agenda que no te la creuries, que faci un foradet per venir un dia a presentar amb nosaltres Hostiteu 93, doncs clar, això no es pot pagar.
Exacte. Tenim, evidentment, la competició, no? 11 pel·lícules a competició i totes són estrena a Catalunya i unes quantes fins i tot a Espanya. O sigui que tenim oportunitat de veure-les aquí per primera vegada.
Sí, aquesta és una mica una de les premisses que nosaltres volem descobrir nous autors i llavors això, totes les pel·lícules seran un descobriment per a tothom que vingui a veure-les a Catalunya o fins i tot algunes a tota Espanya. En moltes d'elles ens acompanyen els seus autors, que doncs, ens ajuden una mica més a comprendre o a resoldre dubtes o a parlar de cinema en base a les seves pel·lícules. I després tenim també un seguit de pel·lícules que complementen aquestes pel·lícules que van a competició. Aquestes ja no són estrenes a Catalunya, però en tot cas són estrenes que no s'han vist encara als cinemes comercials. És a dir, una mica oferim la possibilitat al públic de descobrir tot allò que serà conegut, no? Moltes vegades ens trobem que hi ha públic de Tarragona que diu «Ai, a mi m'agradaria venir, però és que no conec cap de les pel·lícules». És que d'això es tracta.
Clar.
Que la funció d'un festival no és, per exemple, la funció d'un cinema comercial que posa les pel·lícules que s'han estat anunciant molt a molts mitjans, etc, o d'un cineclub, fins i tot, que el que fa és recuperar aquelles pel·lícules que s'han passat als cines però que potser a la teva ciutat no s'han vist i fa aquesta funció de difusió. La funció d'un festival és descobrir, és trobar el talent, veure fer recerca de qui són els nous creadors, qui seran els protagonistes del cinema del futur i mostrar-los abans que tinguin aquesta pantalla, que tinguin aquest espai de presentar-se i que el públic ja comenci a conèixer-los. Així que aquell públic que està interessat en saber sobre el cinema del futur, aquest és un dels millors espais per descobrir-lo.
Exacte. De fet, allò que després, quan arribi a cartelleres, puguis dir, ah, sí, home, jo ja la vaig veure al REC, aquesta.
Ah, això li agrada molt al nostre públic i moltes vegades ho diuen. De vegades, fins i tot, ha passat que alguna de les pel·lícules que han passat per aquí en règim de preestrena, és a dir, que encara no s'havien vist al cine, després ha guanyat l'Òscar.
Uh-huh.
I clar, diuen, mira, fixa't, no? La vaig veure al REC, que creiem, clar, que és com el festival de la ciutat, no? Que de vegades el que fem aquí al camp de Tarragona o a la ciutat no ho valores prou, i diuen, la vaig veure allà, mira, va guanyar l'Òscar. Bueno, de vegades hem de valorar les coses en la seva mesura, no?
Exacte. Tenim, per tant, evidentment, la secció oficial, les projeccions, un munt d'activitats al voltant de totes aquestes projeccions. Evidentment, bueno, a mi m'ha semblat molt interessant també la programació del cicle aquest de Woman on Fire, no? Un cicle dedicat a la dona, també sí. Molt interessant. Continua el Regla Nuit. Digues.
Sí, d'aquestes, de Woman on Fire, hem fet ja diverses pel·lícules al CaixaForum de Tarragona, que ha sigut tot el mes de novembre, hem fet projeccions i han funcionat molt bé, han sigut molt ben rebudes. I d'aquestes pel·lícules hi ha una segona oportunitat de veure-les, en aquestes sessions de Vermut, per exemple, que dèiem abans, i hi ha presentació d'algunes altres, com per exemple People That Don't Know Me, que és una pel·lícula que prové d'Israel, amb una directora que fa també d'actriu protagonista de la pel·lícula, i que ja li estan dient la Lena Dunham, no?, que representa la sèrie Girls, la Lena Dunham de Tel Aviv. I, bueno, és una pel·lícula molt potent, que encara no s'ha vist a les sales espanyoles, però, per exemple, va guanyar el Festival d'Autor de Barcelona, el Premi del Públic, o sigui que ja és una pel·lícula que ve amb uns premis. O fins i tot tenim una sessió golfa, perquè fem una pel·lícula musical de gènere, per dir-ho així, que la passarem a mitjanit, i es diu De l'Ur o Les Sirenes, que, bueno, serà una sessió molt petarda i molt divertida.
Uh-huh. Parlant de coses petardes i divertides, el Regla Nui, que torna perquè no us deixem no fer-lo, no? Estrenem Tarantination, que té pinta de ser una sessió molt divertida.
Sí, és un grup molt divertit, que el que fan és versions de només cançons que surten a les pel·lis del Tarantino.
Déu-n'hi-do.
Sí, de fet, Tarantino és conegut, a banda de per les seves pel·lícules, perquè ell escull les cançons que surten a la banda sonora i no fa bandes sonores. El que fa és eleccions de cançons històriques, diguéssim, no? I les posa allà on toca a les seves pel·lícules. I, bueno, doncs aquest grup vol fer com un homenatge continu i ja ha agafat diversos títols i els presenta i, bueno, fa un show molt, molt divertit de seguir, amb cançons que a tots ens sonen. Uh-huh. I després un altre grup, un altre dia, que serà ja la sessió més petarda, que és la Villa Russa, que és una de les, és una de les sorpreses de la temporada a Barcelona i a tota Espanya, que, bueno, fa aquest tipus de música com podien ser, no sé, com les Bistecs o d'altres bandes d'aquest tipus.
Mm-hmm. Doncs això ho teniu dijous i dissabte a la Sala Cero, eh? De fet,
a la Sala Cero,
que facin una ullada al web del festival, a www.festivalrec.com, perquè els del Rec sou molt assenyats i ens heu posat una planilla amb l'horari perquè puguem trobar tot fàcilment, o sigui que no ens perdem res. Estreneu, Xavier, aquest dia 5, amb No compteu amb els dits. Estreneu, vull dir, inauguració allò oficial, oficiosa, ja fa dies que tire, amb el Pere Portabella, no?, amb una pel·li del Pere Portabella.
Sí, cada any, amb la secció My First Time, sempre recuperem algun autor consolidat i, més enllà de descobrir nous talents, volem mostrar tant al públic com als talents actuals que tothom, fins i tot els més coneguts i consolidats, ha tingut una primera vegada. I convidem aquests autors a que ens expliquin com va ser, no? I llavors, enguany, es dona que fa 50 anys aquesta pel·lícula, gairebé fundacional d'un estil seminal d'en Pere Portabella, que va fer el guió amb en Joan Brossa, uh-huh, i la presentem a la nostra inauguració, que la inauguració serveix una mica per presentar tota la programació, per rebre el públic, i, bueno, és entrada gratuïta i tot el públic està convidat allà a l'antiga audiència per trobar-se amb en Pere Portabella, amb el qual també farem una xerrada al CaixaForum de Tarragona a la tarda, a les 6, i també projectarem els seus informes generals, que són un documental, sobretot és molt important el primer, que el projectarem el dia 5, avui mateix, aquesta tarda, després de la xerrada, que l'informe general és una pel·lícula que va fer mesos abans d'anar a votar la Constitució espanyola, és a dir, a l'any 77, és a dir, 40 anys, fa justament 40 anys, i fa una radiografia total de tots els partits polítics legals o il·legals que hi havia llavors, de diferents estrats de la població, i diguéssim que és un retrat de la societat espanyola llavors, just abans d'entrar en una nova era. I van creure que, a banda de presentar la seva primera pel·li, No compteu amb els dits, era molt interessant, en el moment actual que ens trobem, veure aquesta pel·lícula i xerrar de la mà del seu autor, d'en Pere Portabella, que és, diguéssim, que és un no és només un director de referència, sinó que és un personatge històric, no?, a la nostra cultura.
Doncs sí, sí, interessantíssim. I més d'actualitat no, no pot estar la, la selecció que...
Que pràcticament que allò, campanya electoral, pum, informe general.
Exacte. Doncs escolta, ja ho saben, www.festivalrec.com, allà tenen tots els espais, la programació. Xavi, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt i molt bé aquesta edició del Rec, i tothom a veure, eh? Tothom a veure molt cinema aquests dies, fins diumenge a Tarragona, oportunitat única. Passeu-vos-ho molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, i el que dius tu, tothom està convidat a vindre al Rec, que miri la web, està tot ordenadet, ja sabem que hi ha molta informació sobre moltes coses, però bàsicament és descobrir pel·lícules, descobrir nous directors, gaudir, i bé, no només gaudir d'una activitat, sinó d'una trobada social, que és el que és també el Rec de Tarragona.
Exacte.
Moltes gràcies.
A tu, un plaer.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977 390 068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, seguim. I avui no t'excusa per dir-me que estem a principis de setmana i que la cosa se li fa llarga, perquè a Dara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta setmana és curta, curta, eh?
Sí.
A veure, és com divendres avui, és divendres.
Sí.
És un dimarts-divendres.
Sí, és una mica
setmana
així,
de pont, aqueducte. Tu podràs agafar festa?
Jo crec, sí, de fet, a la clínica, bueno, havíem de fer pont, però jo estic aprofitant per... Així, adelanta feina. I a preparar el Nadal més tranquil·la.
Això mateix, però ara t'anava a dir, a partir de la setmana vinent ja monotema nadalenc.
Sí, monotema nadalenc, és veritat, toca, eh?
Tot i que ja fa un mes que jo veig torrons i polvorons als supermercats.
Sí, bueno, i les llums sí, i ja està. Però estem bé. En Nadal.
Això ja arribarà. Jo vull... Mira, aquest any m'he fet una mica la proposta de fugir una mica dels temes estrictament nadalencs.
Vale, bueno.
A veure,
hi ha me coses... Me preparo per la setmana que ve algo no tan nadalenc sobre nutrició.
A veure, en parlaré. Evidentment, però bueno, sí que intentem fer una cosa una mica variadeta, que si no al final cada any, amb tot, parlo en general, acabem parlant sempre dels...
Idees,
ah, veus? M'agrada. Doncs ja a veure en què em sorprens la setmana vinent. Però bé, avui venim a parlar d'un tema, lo prometido es deuda, diuen, i la setmana passada vam dir que parlaríem d'una dieta pensada per persones amb problemes d'artritis, perquè és un tema que t'has trobat darrerament, no? Diferents casos a consulta, i ens va semblar interessant tractar-ho. Sí, cada vegada més?
Sí, i bueno, realment la població més afectada és en dones. Home. I la veritat és que les malalties... L'artritis no deixa de ser una malaltia inflamatòria d'articulacions, però és una inflamació crònica i constant. I que, a més, per desgràcia, he tingut algun cas que era realment greu amb invalidesa, perquè és una malaltia i que a vegades no hi pensem, no? Una mica de dolor aquí, una artritis aquí...
Pot ser molt dolorosa, això.
Però pot ser molt, molt dolorosa i incapacitant.
Clar, arriba el punt, suposo, en determinats extrems ja, en què aquestes malalties que a vegades s'anomenen, no sé si veu malament, però invisibles, no?
No, totalment. Clar, no les veus, no veus a la persona realment afectada. Bueno, a veure, tenen conseqüències per les articulacions i al cap i a la fi es veuen dits i...
Sí, però no? Fins però, que es veu, no?
Exactament, o sigui, les crisis poden venir inclús abans, no?, de veure símptomes físics com a tal. Bueno, sí, són una mica invisibles, per desgràcia.
Clar, i és veritat que pot per persones, no?, que ho pateixen a un nivell doncs, molt, molt greu, és, com tu dius, molt incapacitant, molt dolorós el fer les activitats normals del dia a dia, no?, aixecar-se.
Sí, s'aixequen, doncs, amb molt de temps per posar-se en marxa, no?, perquè fins que aquestes articulacions no estan lubricades, no estan una mica en marxa, calentes ja, no poden moure's, bàsicament, llibertat, no?
Clar.
Quan estan molt de temps sentades, per exemple, una feina que penses, home, la teva feina sedentària, no t'has d'aixecar de la cadira, no t'has de cansar, això no t'ha de fer mal, tot el contrari. Això realment és pitjor per a ells, perquè està sentat tot el dia, s'engarroten, no?, aquestes articulacions, encara pitjor. Vull dir que és molt important tenir-ho en compte, tot i que no es vegi com a tal.
Clar. Mm. Per tant, aquí parlem de la dieta. Com molt bé ens deies fa uns dies, no? La dieta no ens cura.
No, evidentment que no.
Però ens ajuda moltíssim.
Ens pot ajudar.
No? D'entrada, qualsevol, sense tenir cap dolència, no? A portar una vida més saludable i més sana. Sí. I en aquest cas, també la dieta ens pot ajudar en persones amb aquest problemes d'artritis.
Exactament.
No?
Com? Doncs... en un punt vers els símptomes i en un altre punt també pal·liar els efectes de les medicacions que es prenen les persones que pateixen aquest tipus de malalties, perquè són medicacions molt, molt fortes. Uh-huh. Algunes de les medicacions són injectables, de les més pal·liatives. Són medicacions que ajuden a que la malaltia no vagi a més, però la malaltia encara continua existint perquè és crònica, no? Doncs, bueno, l'alimentació estaria indicada a intentar tenir substàncies en la nostra alimentació que fossin antiinflamatòries, perquè, com hem dit, són malalties inflamatòries,
sí.
I també que ajudin en aquestes articulacions a que no es rovellin. I això estem parlant d'antioxidants, que fa
tres setmanes... els polifenols.
Exactament, molt bé. De polifenols, però també d'altres, no? Com els carotens, com en aquests aliments que són ataronjats també, com la pastanaga, la carbassa, que té molts carotens, doncs també ajuden. La vitamina C, molt antioxidant, molt important. La vitamina... E també és molt antioxidant, que està en els olis, no? L'oli d'oliva és tan bo i té antioxidants també. Bueno, pues, tenir una dieta rica en antioxidants pot fer que aquestes articulacions no s'oxiden tant, que pal·liem també els efectes de les medicacions tan fortes que ens donen, que no deixen de ser medicacions, pues, que en part actuen en les cèl·lules dolentes, però també tenen un impacte sobre les bones, i substàncies antiinflamatòries dels aliments, per això, per pal·liar una mica aquesta inflamació crònica que tenen les nostres articulacions, com podria ser l'omega-3, tan famós.
Sí, és veritat.
L'omega-3 té una activitat antiinflamatòria. I, bueno, doncs que és interessant tenir-ho en compte. També hi ha altres components antiinflamatoris, per exemple, els polifenols, hi ha uns quants polifenols com a tal, que, per exemple, el resveratrol és un polifenol que es troba en el raïm, per exemple, i que inclús se suplementa, podem trobar suplements de resveratrol, i que té components antiinflamatoris també. Té o sigui, les substàncies antioxidants no només són antioxidants, tenen altres funcions també com a nutrients, que són els polifenols, en part, hi ha uns tipus pues, que sí que són antiinflamatoris, i també pues, que poden ajudar, si més no, des de dintre, a pal·liar aquests símptomes i aquests efectes de la medicació.
Recordem una mica, perquè has dit molta vitamina C, no? Molts antioxidants, no? En aquest cas, això ja ho hem parlat, i has dit omega-3. Recordem una mica quins són aquells aliments o productes concrets que ens poden doncs, incrementar aquesta aportació d'omega-3.
Sí, doncs d'omega-3 entendrem, sobretot en el peix blau, és a dir, salmó, emperador... tonyina, sí.
Que m'agrada.
En peixos semigrassos també el podem trobar, com per exemple la orada també. Bueno, en peix, sobretot en trobem molt d'omega-3. Podem també trobar omega-3 en els olis de llavors, per exemple l'oli de colza, en l'oli d'oliva també hi ha part d'omega-3, el que passa que l'oli d'oliva destaca l'omega-6 com a tal, que no tindria un component tan antiinflamatori. Bueno, és interessant tenir-los en compte. Els fruits secs, que en la nostra dieta. Les nous són molt riques en omega-3. El lli, també. El sèsam, interessant. Pues mira, vaig a preparar una ensaladeta i com un puntet de gràcia li vaig a posar unes llavors de sèsam trituradetes, que queda espectacularment bé. Pues bueno, així estàs incrementant també l'aport d'omega-3 en la teva dieta. I d'antioxidants també, perquè també en porten les llavors d'antioxidants.
Vale.
I els fruits secs també. Així que tenint en compte això. I a més, doncs, sempre tenir les nostres racions de fruita, almenys dues peces de fruita al dia, com a mínim una segur, que sigui cítrica amb vitamina C.
Home, que les mandarines estupendes ara.
Sí, exactament. Ah. Perfecte. I també la fulla verda. Molt interessant. La fulla verda, la verdura de fulla verda, també té antioxidants i ha d'estar també. Cadenciam, bledes, espinacs.
Molt fàcil. A veure, opcions són múltiples. Mira quin reguitzell de coses ens has
no
dit que porten
parar.
Omega 3, per exemple.
Sí.
I ara aquí vinc jo, com sempre, a fer d'advocat del diable. Aquests productes que ens venen enriquits amb omega 3, això què?
A veure, no està malament, però realment, si un dia podem fer una taula d'aquestes comparatives i puc comparar el que porta d'omega 3. Una, per exemple, llet amb omega 3 i un filet de salmó fresc i natural. No hi ha comparació, guany amb salmó. Què dona més gust menjar? Doncs vaig a comprar-me un salmonet per sopar i la llet me la bec normal, que a més és molt més barata. També s'ha de tenir en compte.
Mira, o sigui, es pot dir potser més alt, però
no,
més clar jo crec que no, sense necessitat de dir noms. Aquí
no,
ho tenen.
No cal.
A mi, jo crec que avui hem après força coses. A mi em sembla molt interessant això. Si algú que ens estigui escoltant, que és molt probable, tingui problemes d'artritis, no? Artrosi,
sí,
en aquest cas...
Sí, em vols una miqueta més?
Doncs,
que ens ho preguntin.
Potser també que ens ho preguntin i potser també per mirar d'ajudar al tractament que ja
sí.
se li estigui, no?, d'administrant per part
o
del metge.
O vulgui parlar de la seva experiència, no?
Exacte. També potser doncs, fer un canvi en la dieta ens pot ajudar, que potser això...
Sí, a llarg terme, no? Com que estem parlant de malalties cròniques, vull dir... Evidentment no és un tractament, però bueno, ajuda a tenir una alimentació saludable, que realment són alimentacions saludables.
Per tant, ja saben, si tenen dubtes, aquí al programa, i jo la setmana que ve li comento a la Dara, i si no, doncs, escolta, tindrem també una consulta, cada cas personalitzat, no està de més,
sí.
perquè mirem la dieta, però suposo, a Dara, que el primer pas quan arribem, si ja vinc a la consulta, és tu ens preguntes, bueno, tu què menges? Tu com menges? No?
Ja no.
Tu què fas?
Sí, jo, bueno...
No? És una de les primeres preguntes, per
sí.
saber identificar
Exactament.
Què potser estem fent malament, no?
I fem un recordatori 24 hores, o sigui, fem una inspecció.
Exacte.
I no? perquè no em puc ficar a la cuina, que si no...
Això estaria molt bé.
Sí.
A la cuina i a la nevera.
Sí. O en el supermercat. Jo a vegades soc una mica friqui, ja ho saps, Mònica, me fixo en els carrets de la compra
sempre,
de la gent.
Jo sempre, és divertidíssim.
I penso, mira, veus tant de sucre. Però clar, no ho puc dir perquè igual me'l peguen.
Clar, no, jo també m'hi fixo. És que és molt indicatiu, això.
Sí.
Doncs escolta, si tenen dubtes ja saben, la Dara és a Marquès de Montoliu 14, a Bruma Clínic, a Tarragona, i la setmana vinent estarem per aquí. Que tinguis molt bon pont, que t'ho mereixes.
Igualment,
que
gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Busco candela, si tengo frío. Busco candela y vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo.
Doncs volant i amb Camarón ens anirem fins al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però el recordo el que dèiem al principi del programa. A través del WhatsApp, al 672 65 35 34, ens poden enviar notes de veu o notes escrites, també correu electrònic a tarragona@cope.es o al Twitter @copetarragona amb aquelles preguntes que volen que els fem als candidats a les eleccions, als caps de llista per Tarragona, a partir del proper dilluns. Aniran passant tots per aquí i nosaltres tenim el qüestionari preparat, però també volem introduir les seves preguntes, que siguin vostès mateixos qui preguntin al candidat. Per tant, vinga, volem que ens facin arribar les preguntes al WhatsApp, al correu o al Twitter, si no ens truquen al 977 32 60 50. Ara notícies, tornem en 5 i agafem la 2:40.
Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
estar informado.
La preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña baja en el último barómetro del CIS. Lo refleja la segunda parte de la encuesta que acabamos de conocer. Bajada ligera tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la región y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Alberto Escalante.
Tras subir más de 20 puntos en octubre, cuando se situó como la segunda preocupación para los españoles, la independencia de Cataluña baja 4,5 puntos en noviembre, según la encuesta que el CIS hizo en los días posteriores a que se aprobase el artículo 155. Aún así, sigue siendo el cuarto tema que más preocupa a los encuestados. Lo mencionan el 24,6%. La lista sigue encabezada por el paro con un 65%. La corrupción repunta 3 puntos hasta el 31,5% y los políticos completan el podium con un 27%.
Casi 6 toneladas de cocaína han sido incautadas en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Es el mayor alijo en lo que llevamos de siglo. Ha sido una operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
Pues 3 personas han sido detenidas. Está el cabecilla, de nacionalidad española, y 2 colaboradores que tienen nacionalidad hondureña y portuguesa. Se está investigando a otras 2 personas más. La investigación sigue abierta. Es la mayor incautación que se ha dado en el puerto de Algeciras y, de hecho, el ministro ha destacado el trabajo que ha hecho Guardia Civil y Agencia Tributaria porque se han quitado del mercado unas 120 millones de dosis.
Y es 5 de diciembre, están pasando más cosas. En este martes las contamos con Antonio Herraiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La noticia hoy está en el Supremo. El alto tribunal ha retirado la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de exconsejeros fugados. Se trata de una cuestión jurídica para evitar que Bélgica limite la investigación. En este mediodía COPE vamos a analizar esta modificación procesal con el profesor de Derecho Constitucional Jesús Zarzalejos. Si Puigdemont pisa suelo español, ¿será detenido de forma inmediata? Ya avanzamos que la respuesta es, Pilar, sí. Tras su salida ayer en prisión, acaban de comparecer los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Los 2 son candidatos, por cierto, de Juntos por Cataluña. Aseguran que salen de la cárcel con la dignidad, las convicciones y los ideales más fuertes que nunca. Puntualizan que no les han conseguido humillar. Además, la pareja formada por Rull y Turull dicen que están tristes por los que siguen en prisión, por Oriol Junqueras, por Forn y por los Jordis. Y es noticia de hace tan solo unos minutos, han llegado a España otros 12 refugiados sirios. 8 de ellos son menores de edad y procedían del Líbano. España ha acogido ya 2.661 refugiados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un corazón duro que cambia cuando conoce el amor más grande.
Pues sí, vamos a hablar de Shane O'Doherty, que fue miembro del grupo terrorista irlandés, el IRA, y cuya conversión le permitió cambiar radicalmente su vida y pedir perdón a sus víctimas. El contexto social de rebelión y de violencia en Irlanda del Norte le empujó a hacerse voluntario del IRA cuando tenía 15 añitos. Llegó a convertirse en jefe de explosivos de esta organización terrorista. Fue condenado a cadena perpetua, aunque solo cumplió una condena de 14 años. Durante ese periodo conoció a varios sacerdotes que le ayudaron en su camino de conversión. Allí leyó por primera vez los evangelios de un tirón y reconoce que fue como una bomba atómica que le llevó a pedir perdón a sus víctimas y a reconocer que la violencia no tiene justificación posible. Más detalles de esta historia realmente impresionante dentro de media horita en El Espejo.
En media hora, por tanto, muy atentos en El Espejo. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, hoy es noticia la Liga de Campeones y también el sorteo de la Copa del Rey. José Luis Corrochano.
A esta hora está previsto el comienzo del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Ahora estamos en la ciudad del fútbol de La Roza. Recordemos los partidos de la Liga de Campeones. Son los últimos partidos de la fase de grupo. Chelsea Atlético de Madrid. El equipo madrileño necesita ganar y que el Caravaz puntúe en Roma, en el Roma Caravaz. Y Barcelona Sporting de Portugal con el Barça ya clasificado como primero de grupo. Nos situamos en La Roza, ciudad del fútbol. Vamos a conocer cómo es el sorteo porque comienza en unos minutos. Santi Duque.
Esperando ya, corro a que se sortee la primera bola que saldrá a la 1:09 de este sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerden, 12 equipos de primera división. Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Valencia, Leganés, Español de Barcelona, Alavés, Las Palmas, Levante y Celta de Vigo, 2 de segunda división, Numancia de Soria y Cádiz y 2 de segunda B, el Formentera y el Lleida Esportiu. Se trata de un sorteo absolutamente puro, el único condicionante es que en el caso de los equipos de inferior categoría, de medirse a uno de superior categoría, el partido de ida será en casa del que tenga menor categoría. Las eliminatorias se disputarán los días 3 y 10 de diciembre, 3 la ida y 10 la vuelta, y estamos esperando, como digo, a la 1:09 para que salga esa primera bola.
En unos minutos, cuando tengamos ya la configuración de las eliminatorias, lo vamos a a contar aquí en este espacio. Les contamos también que a partir de las 8:15, la Liga de Campeones, el partido del Barça Sporting de Portugal y el Chelsea Atlético de Madrid.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ens han posat al dia els serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i mireu qui ve, mireu qui ve.
Ja vinc, ja vinc, ja arribo. Ja arribo, estic passant aquell, el radar de Borges i ja arribo. Clar, sí, perquè gràcies a la tecnologia, la nostra carretera, la nostra Nacional 240, connecta COPE Lleida amb COPE Tarragona, Ricard Álvarez, aquí Mònica Carrasco.
Molt bé, vigila'm els radars.
Sí.
Que, de veritat que sí que en alguns casos tenen afany recaptatori, però, aviam, vetllen també per la seguretat.
Home, són un element dissuasiu important per molta gent, no per tothom, que em veus cada un que dius Déu-n'hi-do. Però bé, en fi, avui no parlem de carretera, Ricard, parlem de cuina i jo espero que el nostre cuiner d'avui em porti un caldo o alguna cosa, perquè estic
calenteta,
congelada. Estic congelada,
veure,
no sé.
Un gelat també m'entraria, però avui...
A mi no. Ara, bueno,
jo sóc de gelat de tot l'any, mira.
Bueno, ara ja li preguntem. Joan Urgellés, molt bon dia.
Hola, molt bon
com
dia.
Com estàs?
Bon dia, Joan.
Ara, amb la cuina no passeu fred.
No, sí. A la cuina ara s'està molt bé.
Això sí, però bé, jo t'he fet venir avui una miqueta, no sé si vens amb un caldo.
No, jo vinc, com sempre vinc amb alguna coseta rara.
Ja, bé, jo crec que, a més, el Joan, l'últim dia que va estar aquí, li vaig dir, hem de començar a pensar en els menús de Nadal, parlàvem ara abans d'entrar, clar, Joan, tu Nadal no, però Cap d'Any el treballes.
Sí, sí.
Per tant, suposo que el menú ja el tens, què? El tens fet o no?
Sí, aquests menús de, aquests dies toca menús de Nadal, d'empreses, sobretot ara ens toquen moltes empreses que han de celebrar amb els companys el dinar o el sopar. I després, sí, nosaltres tenim la sort de que Nadal i Sant Esteve tanquem, però Cap d'Any a tope. Preparar ja...
Escolta, que tinc una curiositat, Joan. Ja que tanqueu Nadal i Sant Esteve, tu a casa, el dia de Nadal, ets tradicional?
Cuines,
o sigui, sopa de galets, sí. El que toque, o no?
Sí, sí, a casa sí, però a més jo ni Nadal ni Sant Esteve em deixen entrar a la cuina.
Ah, no?
Està prohibit, que el Joan entri a la cuina està prohibit.
Però està prohibit perquè tu no vols o perquè no et deixen?
Perquè no em deixen.
Ah.
Perquè no em deixen.
Home, ja està bé. Perquè...
Qui porta les regnes per Nadal?
A casa la mare i a casa la dona la sogra, com sempre. Això està clar, sí,
I
sí.
I ben a gust que estàs,
jo,
no?
Jo sí, a mi m'agrada molt cuinar, i jo ho dic, m'agrada molt cuinar per la família. Perquè hi ha gent que em pregunta, ostres, i tu quan vas cap a casa cuines? Dic, sí, si és que llavors, o la meva dona em pregunta, sí, és que cuinar a casa és el que més m'agrada.
Clar, és una altra història, suposo.
Cuinar pels meus és el que més m'agrada. Òbviament m'encanta cuinar pels meus clients, que ja són com de la família, però cuinar a la família per mi és un goig.
Però escolta, Joan, ara que no ens escolta ningú, m'has dit que cuina la teva mare, la teva sogra i la teva dona. Ho fan bé o no?
Ah.
Sí, la veritat és que sí. Tenen bona mà, no m'hi he de posar a rectificar.
Això sempre és motiu de conflicte, perquè dius allò, la sopa de galets, de qui és la més bona? De la sogra, la de la mare, és que això sempre...
Bueno, hi ha competicions, a vegades, a les famílies, sí, en totes, jo n'he sentit de tots colors, Que si hi ha dues famílies que s'ajunten i hi ha dos caldos, tela marinera, que hi pot haver una guerra al final.
Sí, és que després diuen que es discuteix sobre altres temes, sobre geopolítica, i el més important és la sopa de galets i els canelons.
Però saps quin és el problema? Que si hi ha dos orígens del menjar, per entendre's, una persona que porta també, o ho fan entre dos cases... T'ho donen a provar i et diu quin t'agrada més.
Aquí ve el dilema. Aquí ve el dilema.
Jo no sé, jo, mira, qui ho porti, qui vulgui, jo estic esperant amb candeletes la sopa de peix de la meva iaia. Això és Nadal.
Clar que sí.
Això sí que sí. Jo no passo un Nadal sense això.
Home, els menjars també ens marquen dies importants del calendari, la veritat és que sí.
I records, no? Jo no sé, Joan, si tu tens algun plat que diguis per Nadal, jo no puc passar sense aquest.
No, jo per Nadal, com per la mare, la sopa de galets. Jo me'n recordo que hi ha anys que jo o el meu cunyat podem fer autèntiques barbaritats de plats de repetir, que en sé que ja dius prou ja, perquè et podria fer arribar a fer mal. M'encanta la sopa de Nadal.
Doncs sí, jo també sóc molt fan de la sopa de galets. Tu, Ricard, també?
Jo també.
Tradició,
Sí, sí, sí.
I és que ho parlàvem, crec, l'any passat. Mira que el Joan, tu a més sempre estàs innovant a la cuina, no? Al restaurant, i sempre ens portes ingredients, no? Mires molt cap a Àsia, no? Normalment, però hi ha coses que dius, això sí que sí.
No,
la tradició qui guanya,
però
no?
Però hi ha coses que encara que passi el temps no cal tocar-les. És a dir, no, escolta, tot el que és antic anem a treure-ho. Si és bo, per què ho hem de moure?
No, hi ha una paraula que ho defineix molt bé. El que podem fer és retocar-la.
També.
La sopa de Nadal no tenim per què canviar-la, faltaria més, però sí la podem retocar, la podem modernitzar, li podem posar algun element d'alguna gastronomia del món, perquè no, seguirà sent la sopa de galets, però bueno, podem provar, no? Per què no posar-hi, jo què sé, una trompeteta de la mort dins de la sopa de galets? Queda espectacular. Uh-huh. O posar-hi alguna essència, alguna pasta japonesa, perquè no, segur que no hi queda malament, al revés, segur que enriqueix. És qüestió de retocar, no s'ha de tocar res, que les tradicions estan per mantenir-les i estan
perfectes. M'has donat una idea amb això de les trompetes de la mort, eh? El missatge va directe a la iaia, a veure si s'anima, ja t'ho diré. Però bé, avui, Joan, a veure quina recepta ens portes, perquè aquest any em toca a mi servir un dels menús nadalencs a casa.
Ah, sí?
Sí, que també m'ha
tocat. Ja t'has posat gent a casa?
Ja sóc gran, ja tinc una edat, Ricard, i ja m'ha tocat. Però bé, què hi faràs? Llavors, dona'm idees, Joan, a veure.
Bueno, farem una recepta que vam fer la setmana passada, que vam tindre l'entrega dels Premis Gourmand al restaurant.
És veritat. Home, Ricard, que no ho saps, tu,
no,
això pot
no,
ser.
No,
home,
res.
És el restaurant de l'any, el Joan Urgellés a la Guia Gourmand.
Ah,
clar.
Sí.
Tenim l'honor.
Ja m'hi portaràs, eh?
Home, quan vulguis. Tu vine cap a Reus i jo t'hi porto. És que no puc portar tot el restaurant cap a Lleida.
És complicat.
És millor que vinguis tu.
No, ja vinc jo.
Vine tu. Doncs això ho vas servir a la presentació de la guia.
Sí, exacte. I llavors el que vam fer va ser una guiosa, vale? Una guiosa no deixa de ser una, el que en diríem aquí, una empanadilla,
sí,
japonesa, no? Mm. Llavors vam fer una guiosa de galta ibèrica i gambes.
Què m'estàs dient?
Sí.
Per favor, però bueno, però això m'ha tocat directe el cor, m'ha agafat gana de cop.
No, és la veritat és que ens va quedar molt bé, és una recepta que jo crec que agradarà molt a gent. I és això, una guiosa de galta ibèrica i gambes, que després ho acompanyem amb una salsa teriyaki, que la fem casolana, vale? Nosaltres agafem la recepta de la que és la salsa teriyaki i l'adaptem de la manera en productes que ens agraden a nosaltres i ens ha arribat a quedar una salsa molt similar a la, uh-huh, a la teriyaki. I llavors el que sí que fem en aquesta vegada ho acompanyem amb una miqueta d'ancians variats, amb rúcula, una miqueta de canònics, alguna cosa així, per servir-ho com si fos una amanida.
Molt bé, això és un molt bon entrant, per un menú, no?, d'aquests dies,
sí,
de Nadal o la nit del 24. Vinga, doncs.
La veritat és que sí. A més, si no ho vols fer amb salsa teriyaki, ho pots fer-ho amb una miqueta amb un caldo de carn reduït, com si fos ja, doncs, això, un primer plat més contundent. Ja té varietats per poder-ho per presentar de primer plat, segon plat, uh-huh, com ens vingui de gust.
Molt bé, doncs vinga, apunto, què he de fer?
Mira, nosaltres necessitem, per fer les guioses, necessitarem les pastes per fer les empanadilles, vale?, que es poden comprar fetes, vale? Si algú ja dius, no, si jo vull fer, a veure, llavors és fer una pasta amb farina, sal, aigua, ou, vale? Però això ja és més complicat. Avui en dia tenim unes oblees que perfectament preparades
les perquè
les comprem.
Podem comprar fetes i són molt bones.
Molt
també.
Bones, exacte. Llavors, doncs, bueno, necessitarem la pasta de l'oblea. Llavors, per fer el farcit necessitarem un parell de cebes, un parell de carbassons, 8 o 10 gambes llagostineres, 2 o 3 galtes de porc d'Uroc, que és una varietat de porc, i llavors necessitarem una miqueta de farina, de llet, de sal, una miqueta d'essència de carn, pebre, i llavors, bueno, depèn del que diem sempre de les al·lèrgies, reduirem en farina o en maicena express, que és aquest espessant que tenim que és per intolerants al gluten.
Perfecte.
Llavors, la recepta sembla molt complicada, però és molt fàcil, com sempre diem.
Sempre sí, diu això, ell.
És molt fàcil. El que necessitem és, en una cassola, posem una miqueta d'oli, deixem que es calenti una miqueta, i posem la ceba i el porro tallat a dauets petitets i que es vagi sofregint. Ja quan es comença a sofregir una miqueta, posem les galtes. Les galtes, el que podem fer és demanar-les ja desusades, que n'hi ha, i llavors ja no ens hem de a vegades amb el ganivet a casa prendre mal, i les tallem una miqueta i les posem dintre, que vagin també rossejant amb la ceba i el carbassó, i quan es talla la galta ben duradeta, hi posem les gambes peladetes, sempre, com diem, li traiem el filet aquell negre que és tan desagradable, que
això ja, això ho hem après, això ens ho ha gravat a foc,
sí,
el Joan, eh?
Sí, perquè a vegades, si no ho fas, una gamba que pot estar molt bona acaba sent un desastre, perquè menges aquella areneta que és superdesagradable.
És
i que
veritat.
No. Llavors, les posem també talladetes, seguim sofregint, i quan està ben sofregit la galta amb la gambeta i tot això, fem un flambejadet, vale? El flambejadet, jo com sempre dic, jo a casa el faig amb vermut Miró sempre, perquè és allò que diem, que hem canviat la botella de brandy i li hem posat la de vermut, i li posarem, en aquest cas, una miqueta de vermut blanc. Sempre normalment utilitzem el negre.
Avui,
Avui en aquesta recepta ens va millor el blanc, vale? Ens deixen una miqueta més de sucre. I llavors, quan ja l'enflam baixat una miqueta, i llavors hi hem de posar, pels que no siguin, no tinguin cap tipus de problema amb les al·lèrgies, hi posarem la farina, farem un bon ruix, tot ben lligat, i posarem la llet, vale? És com si féssim una massa de croqueta, i ho anirem lligant. Els que són intolerants, llavors el que hem de fer és posar-hi la llet, rectificar-ho amb sal, pebre, essència de carn i ja està, i llavors posar-hi quan comença a bullir la maicena express i posar-la al gust, vale? Mm-hmm,
molt bé.
Quan tenim aquesta massa ben lligada, el que sí que hem de fer és triturar-la, passar-la per un túrmix, per un robot, perquè ens quedi una massa ben fineta, vale? que és el que diem, la textura ve a ser similar a la que seria la textura d'una croqueta,
vale.
I ho deixem refredar a la nevera, vale? Llavors, quan està ben freda, el que hem d'agafar és les oblees aquestes que hem comprat i les farcim una miqueta pel mig. Posem una miqueta de massa, sense passar-nos, perquè si no a l'hora de tancar-la se'n sortirà per tot arreu, i ajuntem les dues mitges llunes. I amb les dues mitges llunes, amb els ditets, el que hem de fer és anar-li donant forma de tal que s'enganxin les dues parts de la pasta i queda, doncs, això, aquesta forma de guiosa que es va quedant com arrugadeta.
Queden aquests plecs, no?
Ah, exacte. Llavors, els plecs de dalt fan que s'acabi arrugant tota la massa, d'acord? Que és la forma que té aquest tipus de recepta. Uh-huh. Llavors, digue'm.
No, t'anava a dir que ens hauries d'enviar una foto, Joan,
això
perquè la
fotos,
gent es pugui
tenim
fer
fotos,
idea
sí.
I la pengem al
sí,
Twitter,
sí.
No?
Clar, l'hem de penjar perquè a vegades, hosti, com fem aquesta forma?
Clar,
I a vegades
ho veus
la foto i dius, ostres, ja ho tinc clar com l'he de fer.
Sí, perquè és fàcil, en realitat, eh? Vull dir,
sí,
de fer.
És anar fent els plecs amb la
tu ja ho has vist, això, Mònica?
Jo ho he vist. Ah. Bueno, no he vist les guioses del Joan, n'he vist d'altres, però sí, no és difícil de fer.
No.
Aparentment, clar.
No ho és gens. La veritat és que, bueno, tot és en pràctica, no? La cuina és com
això
tot,
sí, la primera no sortirà bé, però a partir d'aquí...
La primera no sortirà bé i la sisena que ja sortirà perfecta.
Exacte.
Això sí que no, segur. Llavors, tenim diferents maneres de coure aquesta guiosa. La més popular, diguéssim, oriental seria el vapor. Realment és la textura que jo crec que li queda millor.
Molt bé.
La podem fer inclús a la planxa, amb una paelleta amb una miqueta antiadherent, amb una miqueta d'oli o una miqueta de mantega. També queda molt xula. Queda més cruixent, òbviament, o la podem fer fregida, que també és una textura que és molt interessant. Nosaltres avui la farem fregida. Llavors, el que hem de fer és això, quan ja tenim totes les guioses preparades, és recomanable que les posem una miqueta a la nevera, perquè llavors es recupera tota la pasta i queda una miqueta més dura tota. I per fregir-la i per manejar-la ens
clar,
anirà millor.
Clar, que l'agafar-la no se'ns trenqui, no?
Exacte. Llavors, just sortida del refrigerador, tenim l'oli ben calentet, preparat, i les fregim, que quedin ben duradetes. Es fan bastant ràpid, la veritat. Llavors, quan ja queden tot aquell coloret marronet tot uniforme, el que hem de fer és posar-les en un paper absorbent i deixar-les allí preparades. Per si les servim al moment, perfecte, i si les fregim i les servirem més tard, el que haurem de fer després és calentar-les una miqueta al forn.
Molt bé. I això com ens ho serveixes?
I això ho servirem avui com una amanida. L'únic que farem és posarem una base d'enciam, de ruca, de una miqueta de canònics, el que ens agradi més, i posarem la guiosa damunt. I com ho acabarem? Amb una salsa molt ràpida, que nosaltres fem a casa, que n'hi diem la teriyaki casolana, que no deix de ser amb un biberó o amb un pot, el que sigui, és triturar una miqueta d'oli, una miqueta de salsa de soja, una miqueta de salsa mirin, sucre, pebre i una miqueta de ketchup. Tot això ben barrejat, bé de picantet de pebre, tot ben barrejat, queda una salseta molt espessa que realment s'assembla molt a la teriyaki típica, no? La que comprem als supermercats. Mm-hmm. I llavors el que fem amb això és li posem una miqueta i banyem la guiosa amb aquesta salseta. I llavors ens queda, doncs, això, la miqueta de base que ens fa d'amanida, la guiosa, que ja és contundent, que bueno, després no podem posar una, dos, tres, depèn de la gana que tinguem, i llavors ho cobrim amb aquesta salseta que hem fet casolana, que realment li queda molt bé a l'hora de servir-la.
Mm-hmm. Ricard, et noto molt callat, no sé si és que estàs...
Estic prenent nota, m'ho estic intentant imaginar
aquesta
també.
És de matrícula d'honor, si ens surt això, ens proposa avui
veure,
el Joan.
Jo quan amb el vermut ja he desistit. O sigui, quan hem arribat al vermut
jo m'hi vaig amb cor, però però potser l'he de trucar a mitja elaboració, igual et truco, Joan.
Això està clar, però nosaltres si pengem la foto la gent se l'imagina molt ràpid.
Sí, eh? Això sí. Això
i a vegades dius, ostres, ja no m'hi poso. Però veus la foto i dius, ostres, però si això jo ho puc fer, no hi ha
clar,
cap tipus
doncs
de problema.
Atents aquí una estoneta al Twitter del Joan, del restaurant del Joan i també al nostre, Copa Lleida i Copa Tarragona, que penjarem la foto i el, mm-hmm. i el podcast. Doncs mira, m'has donat una bona idea.
Però
ara
t'animes,
ho complement... jo
Mònica?
Sí, ah,
sí, ara per Nadal ja.
Sí, sí, clar, però ho provaré abans, però no queda malament eh? el dia D, però sí, ho provaré. S'ha d'arriscar una mica, Ricard.
S'ha d'intentar, sobretot ja s'ha d'intentar.
Això
exacte,
sí.
Llavors, bueno, hauré de quedar bé, a veure si puc.
Ja escolta, però jo el Joan no el veig, només l'escolto, però mentre ho anava explicant, és una persona que ho viu, va movent les mans
molt,
i pràcticament com si ho estigués
fent. Molt bé, perquè no he vingut amb la xaquetilla de la cuina, que si no, ja, perquè... li posem uns fogons aquí.
No, posem aquí, ho muntem aquí.
Perquè Joan, escoltant-te, dic... Jo aquest home dic, és com si estigués a la cuina realment.
Clar,
ara. Ho està fent.
Aquesta passió que té ell per la cuina.
Nosaltres sentim, exacte. Nosaltres per la cuina, bueno, almenys jo sento això, una autèntica passió.
Clar. Doncs escolta, que sàpiguin que d'aquí una estoneta al podcast del programa poden recuperar la recepta, allò se'l descarreguen
pas a pas.
I van seguint pas a pas sí. I aquí no hi ha problema. I si no, doncs ho anem a provar, ho trobem això per ser al Joan
sí.
Urgellès o a l'Espai Prioral, trobem les guioses
això,
aquestes.
Això ho trobem ara, sí, al meu i ara també ho posarem al restaurant del tenis de Salou, també ho posarem la recepta i el del club de nàutic de Salou també.
Doncs vinga, ja ho saben i el primer, ja saben, com sempre els dono l'adreça del restaurant del Joan que és carrer Aleus,
número 7.
Ricard, ja tardes en venir.
Sí, sí.
Per anar a dinar cal Joan.
Jo és que, sí, ja ho veig que sí. Ja ho
doncs vinga. Joan Urgellès, mil gràcies.
A que, vosaltres.
Bueno, es poden felicitar ja les festes, però
sí,
no sé si veure, espero que sí, però si no, bones festes.
Igualment, bones festes a tots.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Escolta, fem una pausa.
Sí, sí, agafa ahir, perquè m'ha entrat una gana ara.
Sí, que recupero i després ja anem cap a les coses de vestir.
Som-hi.
Dos èpoques distintes. Distintes armes.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
Distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Otro suceso nos lleva hasta ahora a Viladecans, en Barcelona, donde una persona ha muerto por una explosión.
Bueno, cruce de mirada siempre hay. Y bueno, cuando estás dibujando y de repente ves que te están mirando, que es un poco violento. ¿No?
So que molti in Myanmar portano le ferite della violenza.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. When you can wear
what you feel, what do you want? Mira, Ricard, el que ens falta per arrodonir aquest dimarts amb sabor a divendres, no?
És enorme aquest dimarts, m'encanta.
Ai, que bé ens ho estem passant avui, que t'he dit.
Avui sí.
No havies agafat un dimarts amb tantes ganes, des de quan?
A més, un dimarts, que encara és molt a l'inici de la setmana, dius, bueno, a vegades els dijous, perquè el divendres és festa. Aquesta setmana és brutal. No. Tot i que dijous, doncs, hi ha qui fa pont i hi ha qui no, però és
bueno,
igual.
Bueno, però escolta, encara que no es faci pont, s'agraeix alguns dies de festa, demà, divendres. Per tant, el que ens faltava, et deia, per arrodonir aquest dimarts és que ja la tinc aquí, Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aleida, què tal?
Estic supercontenta perquè som dimarts, a l'espera d'un gran pont.
Clar, ella ens diu que està encantada perquè és pont, però ella ja porta ahir i avui de vacances.
Que m'ho has confessat.
Bueno, faig vacances, què tal, això?
Bueno, s'ha agafat un parell de dies, i així ja arrodonim la setmana. És que cau molt bé, aquest pont.
Sí, la veritat és que és ideal. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, toma, ja, 5 dies de regalo.
Sí, sí, sí. Per tant, escolta, qui vulgui, qui pugui, vaja, marxar, quedar-se aquí, però també quedar-se a casa i fer, escolta, escapades d'un dia, que ve molt de gust, no? Tant, tenir una mica de temps.
No cal marxar lluny, fer
escapades. No cal fer grans viatges,
ara no? Ara no ens quedem a casa asseguts al sofà, això no.
No.
Nosaltres aquí tenim la sort, que jo sempre ho dic, de que tenim moltíssimes coses al nostre costat que són molt boniques i que a vegades les tenim molt mal aprofitades per anar de visita.
Sí,
i que en un dia pots mirar, dius, mira, nosaltres perquè, bueno, estan aquí des de Reus, Tarragona, dius, mira, doncs me'n vaig a Costa Brava, dos horetes, me'n vaig cap a Lleida,
una horeta i pico, dues horetes.
Tens, doncs mira, tens tot, me'n vaig al Delta,
sí, sí, sí,
una horeta i mitja.
És perfecte.
O sigui, ho tens molt ideal.
Vull sortint dir... de casa, senyores i senyors, passin-s'ho bé, coneguin Catalunya, que és meravellosa.
I tant.
No?
I tant, i qui tingui més sort que vagi fora.
Que és molt maco viatjar per tot el món, però que a vegades tenim racons aquí, que és el que diu la Leida, a una hora de casa d'aquells que en un altre país ja aniríem a veure'ls.
Exacte.
Sí, a vegades no ho tenim massa... No sé, no, trobo que a vegades no aprofitem massa bé el que tenim tan a prop d'aquí a casa, però bueno, a poc a poc.
Però
bé, parlem, suposo, a Leida, no sé, imagino, perquè no hem tingut temps de parlar abans d'entrar gaire, però jo imagino que avui vindràs amb una mica de pautes per aprofitar bé l'espai...
D'aquest pont,
a la maleta! Que això és important.
Com fer una maleta eficaç en dos horetes, perquè generalment tens dues horetes per poder fer la maleta, i poder marxar ràpidament de cap de setmana llarg.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Més que un pont, això és un aqueducte.
Això és veritat.
És enorme.
Però bé, jo no sé, jo últimament em bloquejo molt a l'hora de fer maletes. No sé ben bé què posa. Suposo que és que encara no ha fet, no? Fins fa poc no ha fet fred, allò havies de portar una mica de tot, i estava, que no era capaç de fer una maleta...
En condicions. Perquè havies de portar que per si de cas del fred, per si de cas de la calor, i més els imprescindibles de cada viatge.
Clar.
Vull dir, després era una miqueta...
Quins són, per ser els imprescindibles?
A veure, a mi un dels imprescindibles més importants és la càmera de fer fotos.
El que t'esperava, eh, Ricard? Però, uns texans.
Però jo aquí discrepo.
Ah, sí? Ai, no m'ho puc creure, com tu em discrepis amb la càmera de fotos. Sí.
Perquè hi porta el mòbil.
Clar. O sigui, jo la darrera càmera compacta que tenim a casa ja té molts anys, ja li hagués tocat canviar-se, ja no l'hem canviat.
Doncs però... jo sí que soc de càmera,
Ja sé que no les fa igual, però si tens un mòbil bastant de gamma alta, per entendre'ns, tenen molt bones càmeres, ja.
Bueno, això sí, però a veure, saps què passa? Que com que amb tota aquesta febre dels Instagrams i dels bloggers i tot això, doncs clar, tu vas de vacances i dius, vinga, doncs ara aquí fem com una mini sessió de fotos. Doncs t'emportes la reflex i allà poses un ratet i tal, i la gent, saps?
Però jo no sóc gaire de reportatges per l'Instagram,
No.
Per això t'ho dic.
Això també, per exemple, els pots fer. O sigui, jo què sé, tu pots ser el fotògraf i dius, mira, doncs avui profunditzaré amb aquí perquè aquí hi ha aquesta llum i no sé què, a veure com fer-ho. Saps? I després sempre trobes doncs, uns raconets més bonics o unes altres coses que segurament, si no portes la càmera, perquè com que ja no portes el pes damunt, que dic jo, perquè pesen aquestes càmeres...
Ja no t'ho treballes tant.
Clar, no t'ho corres tant. I amb el mòbil fas, vinga, una foto, clic, ja està.
Pots treballar el paisatge, Ricard, no cal que surtis, treballa el paisatge.
Que tinc una reflex a casa, pobra, que la faig anar quatre vegades a l'any. Però això ocupa molt, això, a la maleta.
Bueno, però a veure...
Què més hi has de posar a la maleta?
A part de la càmera, que ho trobo molt important, anem ja també amb la part de la roba, que és la segona cosa més important.
No, pensava que anaves a dir la bateria, i llavors ja...
No.
Jo poso la reflex, la bateria i unes bambes i ja no m'hi cap res més.
Clar, exagerat. Però si ara, encara que viatges amb avió, te deixen portar la maleta més
una bosseta.
Més una bossa. Ah. I ara ja no passa res, o sigui, no és obligatori que t'hi capi aquí dintre.
Ah, home, una mica de marge. Ai.
Va, a més, amb les fotos tan xules que es poden fer dalt de l'avió, mentre estàs allà esperant, no.
Llavors, anem a la roba, a veure, imprescindibles.
A la roba, a veure, aquí hem de tindre una miqueta en compte també si anem més cap a calor o més cap a fred. Vale? Què vol dir això? Que, per exemple, si anem una miqueta més a costa, generalment doncs, fa més calor que no passi'ns a la neu amb els Pirineus o més muntanya. Per exemple, si anem cap a costa, els imprescindibles són que sempre t'aniran molt bé tant de dia com de nit, òbviament uns texans, uns pantalons negres i si vols una mica de color amb uns bordeus, que aquesta temporada també es porten moltíssim. Per què? Perquè depèn de la bota que portis, te pot arreglar una miqueta més o pot ser, si vas amb la banda, amb la bamba, perdó, una miqueta més esport. I d'aquesta manera fa que amb un mateix look puguis anar tant de dia com de nit. Després, la part de dalt, doncs, una blusa més aviat lleugera, amb la jaqueteta allà a dalt gruixuda, que jo sempre recomano una de 3/4, tipus un trench, per què? Perquè si vas amb vestit te queda bé i si vas amb pantaló també, i amb una jaqueta acabes.
Ah, important aquí, eh? Que sigui versàtil tot el que posis a la maleta.
Clar, i així d'aquesta manera també depèn de la sabata que portis, sobretot, te fa més esport o et fa més arreglada. Igual, doncs, tant de dia com de nit. Mm. Un vestit. És un imprescindible, sempre, tant en muntanya com en platja. Per què? Perquè sempre hi ha el dia que dius, mira, avui fa solet, s'està molt bé, doncs te fiques un vestidet que vas una miqueta més lleugereta, o d'aquells vestits tipus jerseiet, que ja t'abriga una miqueta més, però ja no et veuràs en totes les fotos amb els mateix look.
Clar, és que aquesta és una altra.
Clar,
de
per
variar.
Això portem la foto, la càmera, vull dir.
Claro.
Llavors jo afegeixo un mocador també que et pugui canviar, no?
Molt bé. Per exemple, en un mateix look pots portar, m'invento, texà, camisa blanca, amb el trench, sabata alta, look 1. Look 2, texà, camisa blanca, trench, bufanda o mocador, la sabata alta, dos looks. Texà, blusa, la camisa blanca, el trench, sabata plana,
ja
tercer
tens
look.
Ja en tens per tres dies, eh?
I així d'aquesta manera vas variant. Com que igualment tens en compte que portes la jaqueta i no sempre vas amb la jaqueta ficada, d'aquesta manera també es va veient la diferència, que sembla una miqueta xurrada, però que després, perquè sembla una xurrada, jo quan això li dic al Gerard, me diu, a veure, Leida, per favor, vols dir tant? I després li dic, mira les fotos. Dic, mira les fotos. Dic, d'aquesta manera ens veiem de diferents maneres. Diu, pues si tens raó. Pues...
Per això, per què posa... Ara hem arribat a la conclusió, Ricard, per què posa el primer a la maleta és la càmera,
sí,
la Leida.
Sí,
és per després que el seu home li hagi donat la raó.
Home, no hi ha gust tan gran en aquesta vida que doni la raó, eh?
Ara ho entes tot. Ara hem tancat el cercle. Molt bé, llavors estic aquí amb els bàsics.
Sí.
Texans, no? Aquests pantalons negres i bordeus que ens deies.
Si volem.
Content que uns els podem portar posats ja.
Correcte, vale? I després, sobretot, amb les peces d'abans, agafem colors més aviat neutres que puguin combinar amb els de baix. Per què? Perquè així d'aquesta manera, per exemple, amb uns pantalons te pots ficar dos samarretes, per tant, és un pantaló, dos looks. Cosa que amb el vestit no passa, òbviament, però bueno, amb el vestit anem jugant també amb el que és que, com que portes mitges, sempre pots agafar mitges diferents colors o amb topets o coses d'aquestes.
Per tant, recomanació d'això, colors més aviat llisos i neutres, no?, que ens doni joc per jugar potser més amb complements.
Amb els
complements. Amb mocadors, amb bufandes, que donaran un aspecte diferent al mateix jersei, no?
Sí, ara volia anar amb les bufandes per la part nord més aviat, que ja no pensem bufanda, gorro i guants. Són peces que ocupen molt poc espai i que, canviant-te'ls, encara que portis la mateixa jaqueta, semblen completament diferents. Després ens podem combinar el que són els guants i la bufanda amb el look, per exemple, dels pantalons. Si anem amb bordeus, doncs podem anar, per exemple, amb el toc de color només de l'abriguet o combinar-ho amb el que és el gorro. Després fiquem el conjuntet de la bufanda i el gorro de diferents colors, amb un parell ja en tindrem més que suficient, perquè són 5 dies aquest pont. I d'aquesta manera també ja veus, o per exemple, un que sigui més esport i l'altre amb uns brillantets, alguna coseta així que ja t'arregla més també per anar per la nit.
Molt bé.
Després també, imprescindible, un banyador i unes xancles. Per què? Perquè no saps mai si te'n vas a l'espa. Sí, perquè
està
a mi
preparada per tot.
Una vegada em va passar. O sigui, un dia que dic, venga, va, ai, mira, ja es fa amb aquest hotel, no sé què, no sé quantos, per casualitats de la vida, doncs no hi vam poder anar-hi.
Perquè tenies aquí la indumentària.
Perquè no hi havia, el que a vegades no hi pensem, però és important perquè, sobretot, si vas a la muntanya, i que sé que te'n vas a Andorra o alguna cosa, que després d'estar a la neu tens ganes de relaxar-te, doncs tens l'opció de poder-ho fer. Vale? I, bueno, i bàsicament després també és el tema dels bolsos.
Això, bolsos
perquè
i
però que ho dius en plural?
Plural, sí. Clar.
Clar, clar, clar.
Sí. Clar. Sí.
Per 3-4 dies que marxes, no et val amb el que portes?
No, exactament.
Ah. Jo sempre me n'agafo dos. Un, el que porto damunt quan marxo, que és el gran, i un de petit, per si vas a sopar, dintre de la maleta, que és el que ocupa menos.
Ah.
El pots clar, Ricard, sí, bolsos en plural.
El pots portar dins del bolso gran.
També.
El que passa que us he de confessar que jo tinc el problema amb el neceser.
Ah, el neceser sempre és la cosa que ocupa més del món,
jo no sé què faig amb el neceser.
Has de portar una maleta només de necessers, a vegades,
sí,
eh?
Sí, no sé.
Que... Estic completament d'acord.
O pots anar a un hotel que gairebé ho tingui tot.
Ui, no és el mateix. Les planxes del cabell.
I ja que estem aquí, fem una crida. Hotels del món. A veure, els secadors, de vegades, per posar, depèn de quins secadors, no cal que em posin.
Jo una vegada vaig estar una hora aixugant el cabell.
Això ho he escoltat també, eh?
És que, no, és que molta gent coincidirà amb nosaltres ara mateix. Fatal. Que ens estigui escoltant. Són terribles, per què?
Sí, no sé, no ho entenc. Jo una vegada vaig optar, vale? Només era una nit, no? Però allò que estava allò com que tenia freds, és allò que se t'acala el fred al cos, i dius, va, ara em faré una dutxeta ben ben calenta. Primer vaig mirar el secador, vale? Allò no anava ni a la de tres. Vale? O sigui, vaig optar només ja per dutxar-me el cos i no treure'm el fred real que tenia, perquè clar, si te dutxes tota, sempre d'això, perquè total, que acabava d'arribar al matí, i l'endemà al matí marxava, doncs no vaig... ser capaç de dutxar-me el cabell per culpa del secador.
Perquè, clar, allò no en surts. No, però, en surts, ja sí. Pots estar hores i hores intentant, sí. Que no.
Dic, és que no farem res més que aixecar-me el cabell avui, saps?
Ja està, fem una crida des d'aquí, sisplau, hotels del món, que ens estiguin escoltant.
Després també com a imprescindible important que trobo jo a la maleta i que mai ha de faltar, vale? És, bueno, pels més atrevits i pels que, bueno, tinguin ganes de també, ja que estan de moda també la roba interior, posar també un conjunt de roba interior bonic. Perquè a vegades no hi pensem, diem, mira, me'n vaig a la muntanya a fer esport, i després vas a sopar elegant i t'acabes portant els sostens de fer esport i dius... Què ha passat aquí dintre? Hem de tindre en compte totes les possibilitats de fer aquell cap de setmana. Per tant, jo el que faria seria els 4 bàsics de roba, tant en pantalons com en samarretes, per poder combinar-ho entre ells. Una jaqueta que sigui un trench, perquè si portes en el cas que portis un vestit, ho puguis combinar. De sabates, les bambes pel viatge i les de taló a dintre de la maleta. O, en el cas dels homes, les de cordons una miqueta més vestides a dintre de la maleta. Mm-hmm. Això és equiparable dels dos.
Sí, sí.
La càmera de fer fotos per no perdre't cap moment. Després, els bolsos, portar-ne dos. Un, el que portes damunt, i l'altre, el petit, a dintre. La roba interior, important, perquè a vegades... bueno, ens sorgeix, doncs, una ocasió més de vestir o de sortir a fer copes i no podem anar també amb la roba que portes la samarreta mona i en sexe te veu per aquí darrere el triangle aquell, saps, que queda fatal.
De la roba de fer esport, clar,
de la
no
roba
pot ser.
De fer esport. I després també, sobretot, el que són les xancletes i el banyador, per si de cas.
S'ha d'estar preparat per tot, Ricard. Has apuntat tot, no?
Sí, sí. Però
no, ens has deixat una cosa important.
Una altra, és que no sé si cabrà tot això.
Un pijama.
Ah, el pijama, és veritat.
Que sempre
sempre me'l deixo jo, el
sempre
pijama.
Sempre ens n'oblidem, ja t'he vist.
La samarreta de cotó, ja saps.
Mira, la samarreta que dèiem la setmana passada, que això ocupa poc, samarreta.
El pijama és una cosa molt important i no sé per què més d'una vegada estava baix al carrer i he tingut de pujar a buscar-lo.
Jo no em porto mai.
Oi.
Jo no em porto mai de viatge,
tiro,
de pijama.
Tiro.
No, ho dic de veritat, que només em faltaria portar el pijama ja, no.
Que sí, home, sí. Has de practicar una mica maletes, eh? Has de practicar que hi cap tot. Ja veuràs, tot el que ha dit la Leida sembla molt, però hi cap.
Sí, bueno.
Dono fe.
Després, per exemple, un truco que tinc jo que és molt eficaç a l'hora de fer la maleta és, en el cas sobretot de la combinació de la roba, és agafar els pantalons, per exemple, els tres pantalons, el texà, el negre i un bordeus, i ficar-los plegats damunt del llit, un al costat de l'altre. I després agafar les samarretes, vale, per exemple, el texà, que el combino amb samarreta blanca i amb una negra. I després doncs poso el texà i la samarreta blanca entremig del negre i el texà, i amb el pantaló bordeus a damunt fico la samarreta negra, perquè queda bé amb el texà com amb el bordeus.
I visualitzes,
Visualitzant. I a baix, les sabates ficades a terra, i així d'aquesta manera fas ja saps totes les combinacions possibles claro, i no jugant, la lies.
Vas fent el puzzle i així no agafes de més ni de
sí,
menys.
I portes la roba necessària.
Doncs ho deixem aquí, que ens hem passat de temps avui a Leida. Que vagi molt bé, gràcies per venir
bueno,
el teu dia de festa
aquí
aquesta estoneta. Passa tu bé el que queda de setmana.
Gràcies.
I ens expliques dimarts.
Que vagi bé, un petó a tots.
Gràcies. Escolta, adéu. Ricard, tu també passa tu bé, home.
Sí, sí.
Que tenim uns dies, no ens podem queixar.
Sí, sí, jo... Mira, posaré en pràctica alguna cosa de la maleta.
Així m'agrada. Que vagi bé, adeu.
Apa, adeu.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Curto López, abogados, tu faréis aquest espai.
Mira, continuem aquí al migdia COPE. Els torno a tenir aquí, és la seva hora dels dimarts, clar, i ells no fallen cap setmana. Tinc aquí els companys de Curto López Abogados, m'acompanyen el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal? Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Gràcies per venir una setmana més. Escolta, m'agrada molt tenir l'estudi tan ple. Així m'agrada. Com més serem, més riurem.
Més riurem.
Més riurem, exactament. Que ja ens convé riure aquests dies. Però bé, avui venim a parlar d'un tema, m'ho deia ara el Luis abans d'entrar, que també ha suscitat força trucades, no? Força dubtes. També a vosaltres directament al despatx. Recordo per ser el telèfon vostre directament per qualsevol consulta. És el 977-22-35-22. No. I el tema és els graus de discapacitat. Això genera molts dubtes, no? Sempre,
sí.
Perquè no sabem ben bé.
Ho confon.
Sí, és,
bueno, per què? A veure.
Grau de discapacitat o minusvalidesa en català o minusvalia en castellà, no? Que abans també ho estàvem parlant.
Sí, estàvem aquí, no? Quin és el terme correcte? Però per què això genera tants
bueno,
dubtes?
Això ens ho dirà el doctor Arturo.
Arturo.
Què és? Sí, la pregunta és, què és un grau de discapacitat?
A veure, deixa'm intentar separar d'una manera senzilla. Una cosa és la discapacitat, una altra cosa és la capacitat laboral i una altra cosa és la dependència. Són
correcte.
Tres apartats diferents. La discapacitat és una dificultat. O sigui, se suposa que una persona completament sana té una capacitat del 100% i a mesura que va tenint malalties greus o va tenint lesions, o sigui, he perdut un ull, he perdut la mobilitat d'una mà, he perdut no sé què, doncs, o he perdut un ronyó, doncs això li dona una pèrdua, una discapacitat, una dificultat. D'acord? Això es valora en un percentatge de la capacitat total. És una cosa que està molt baremada segons la llei, depèn del que tens, hi ha un petit marge entre una cosa i l'altra, a vegades hi ha interpretacions, com sempre, però és una cosa bastant baremada. El següent és la capacitat laboral, la capacitat de treballar. I no és el mateix que abans, perquè si jo he perdut un ronyó tinc una discapacitat fins a un cert grau, però puc ser capaç de treballar de metge de la mateixa manera. I en canvi, a lo millor treballar de peó d'obra sota el sol, pues, tinc més dificultats. O sigui que no necessàriament va lligada una cosa a l'altra. I la tercera és la dependència. I dependència es refereix a una persona que necessita una altra per a les seves activitats bàsiques. Per dinar, per vestir-se, per moure's, per desplaçar-se per dintre casa o per fora de casa, normalment va associada a una discapacitat, però no té per què ser la mateixa xifra per una cosa o per l'altra. O pots tenir una discapacitat i no arribar a una dependència d'una tercera persona. Són tres conceptes diferents.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Clar, això està... parlàvem, crec, fa unes setmanes, no?, amb el tema de les indemnitzacions, no?, que està perfectament baremat això, que d'aquí venen algunes notícies que hem llegit alguna vegada, fa temps, per exemple, de... Doncs és tan fina, no?, la línia, no?, que per una petita cosa, un petit detall, estàs, per exemple, en una discapacitat o en una dependència, no? I és està molt, molt calculat tot.
En principi, sí. El
no hi ha lloc a la interpretació,
sempre
diguéssim.
Sempre hi ha un marge per discutir, sí? Si no, no caldria fer peritacions, sí, mèdiques, no?
Hi ha marge, no? Sí, o sigui, sempre davant el dubte.
Anem a molts processos judicials en què el ciutadà entén que no ha estat ben valorat i anem al jutjat a discutir-ho, a intentar acreditar un major grau de discapacitat o un major grau de dependència.
Uh-huh. Per tant, en quina línia anaven els dubtes, Lluís, de la gent, sobretot, no? El què fer, per exemple, si tu no estàs d'acord amb...
Exacte. La segunda pregunta que me has comentado antes, Mónica, que la hacía muchísima gente, es ¿cómo puedo obtener un grado de discapacidad? Porque, claro, la gente no...
Bueno, en primer lloc cal dir que la competència per tal d'atribuir i resoldre el grau de dependència i el grau de discapacitat a Catalunya és de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en cada una de les delegacions territorials de les diverses províncies i comarques. Per tant, m'agradaria tornar a incidir de diferenciar, perquè la gent moltes vegades ve al despatx o pregunta, és que m'han dado una invalidez, però no m'han dit què grado de minusvalia tengo. És que quin percentatge? No té res a veure una cosa amb l'altra. Una cosa és un grau d'incapacitat permanent laboral, d'acord, que hem parlat moltes vegades, que està íntimament relacionat amb la possibilitat més o menys de poder treballar en una activitat o en cap activitat, i una altra cosa són els graus de discapacitat que el canalitzen és la capacitat total d'un individu respecte a les activitats de la vida diària, no solament respecte de l'activitat laboral. En canvi, les incapacitats permanents només s'analitza la capacitat laboral. En canvi, les discapacitats, i això ja ens ho ha dit l'Arturo, el que analitzen és les activitats de la vida diària, que són totes.
D'acord.
Per exemple, i pren-t'ho bé.
A veure què em diràs.
Recordo el cas d'una senyora que la van operar d'una glàndula que hi ha a la cara anterior del coll, la glàndula tiroide, i doncs, pel que fos, li van tallar un determinat nervi, un nervi que va a les cordes vocals.
Ah, ja.
I la senyora doncs, té dificultats per parlar, té una veu que sona molt malament i, a més, s'ofega parlant, no pot parlar durant gaire estona. D'acord? Evidentment, això, si treballes a la ràdio...
Clar, jo no podria continuar
la ràdio,
fent la meva
no
feina.
No pots treballar. Mm-hmm. Tens una... És que no pots, literalment no pots. Clar. Però, en canvi, tu te'n vas a valorar el grau de discapacitat que comentava i està pel 7 o el 8%. Igual és bastant poc, no? I dius, bueno, pues, però en la feina que faig és impossible. Clar. I dependència ja ni te cuento. No?
Hem de fer una puntualització jurídica, que això és per llei. Si tu tens... declarada una incapacitat permanent total o absoluta i no tens, no significa que tinguis de forma automàtica el grau de minusvalidesa o el grau de discapacitat. Has d'anar a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Benestar Social i sol·licitar el grau de minusvalia, perquè, torno a dir, és competència de la Generalitat de Catalunya i has d'anar a les dependències de Benestar Social i ho has de demanar. Uh-huh. Això sí, i el que et faran és, te valoraran i et puntuaran. Si no arribes al 33%, que és el mínim per tindre la condició legal de persona amb minusvalidesa, si tens una incapacitat permanent total o absoluta, t'homologuen, encara que no arribis al 33%. En canvi, la gent que no té aquest grau ha d'arribar mínim a un 33%. D'acord? Mm-hmm. Si no arribes al 33%, considerada com a persona minusvàlida, la condició de persona minusvàlida, que et dona una sèrie d'avantatges.
Clar, aquí vaig, perquè depenent d'aquest tant percent, diguéssim, sí, no, doncs ja, doncs, o ho desconec, però vosaltres m'ho podeu explicar, o bé
sí,
ajudes,
ja
no? O bé,
exactament,
o sigui, el fet de...
Algunos, bueno, hay beneficios, depende del
clar,
porcentatge.
Però que aquest tant percent, no,
sí,
pot marcar la diferència.
N'hi ha dos... hi ha dos números molt importants que s'han de saber. El 33% és per assolir la condició de persona minusvàlida. I el 65% és ja un grau superior a partir del 65% que et permet una sèrie de beneficis que després el,
o sigui que el Lluís
ja
ens preguntarà. Necessites el 66%.
No, el 65.
Amb el 65,
per exemple,
a partir del 65.
Per exemple, beneficis fiscals. A l'hora de fer la declaració d'IRPF, de renta anual, si tu tens d'un 33 a un 64, et pots desgravar una quantitat. D'acord? Uh-huh. I si tu tens d'un 65
en amunt,
et pots desgravar més quantitat. Per exemple, fiscalment hi ha una diferència.
Clar.
I també dir una altra cosa. Per a persones que no han cotitzat mai, que no tenen dret a una pensió d'incapacitat permanent, que són contributives, d'acord? Aquelles anomenades pensions no contributives, que és per a gent que no ha cotitzat res, i que la unitat familiar econòmica no supera uns mínims, pot cobrar una pensió de minusvalidesa, una pensió d'invalidesa no contributiva, si arribes al 65. Si no arribes al 65, tampoc tens dret.
Lluís.
Bueno, esta era la otra pregunta.
És que se t'ha adelantat.
Crec que ens ha quedat en el camí això que estàvem comentant, l'exemple de la lesió i la incapacitat de treballar del locutor de ràdio, que és el que deia jo, que arribes potser a un 8 o un 10% de discapacitat, però el fet de no poder fer la teva feina, diguéssim que l'Estat t'ajuda, entre cometes, en el sentit de te passa la teva discapacitat a un 33%,
yeah.
I això dona avantatges als empresaris, que
sí,
han de cotitzar menys i tal, i llavors tindries més fàcil recol·locar-te o buscar-te una altra
feina. Mica la
entenc que deu anar per aquí.
Una mica la filosofia del Real Decret és una persona amb la condició legal de persona minusvàlida, òbviament té unes limitacions físiques o psíquiques, uh-huh. o sensorials, d'acord, que fan que sigui més difícil per a aquesta persona poder accedir a un lloc de treball. Per tant, aquí hi ha dos vies. És a dir, qualsevol persona amb la condició de persona minusvàlida, a partir del 33%, si la contracta un empresari, d'acord, paga molt poc o gairebé res de cotització social. Això es fa per a promocionar que aquesta gent pugui
inserir-se al mercat laboral. Clar.
En segon lloc, hi ha empreses que tenen moltes subvencions que són empreses de discapacitats, és a dir, que només poden contractar discapacitats. Uh-huh. Discapacitats, d'acord? Per tant, són ajudes més importants.
Que I després
per les grans empreses, que són empreses de més 100 treballadors, han de tindre un percentatge, que ara no recordo, un 10, un 15% o un 5%, ara no sigui, de persones, els obliga per llei a la seva plantilla a tindre persones discapacitats.
Mm-hmm. Això, per afavorir la integració.
Per afavorir la integració laboral de les persones discapacitades.
Mm-hmm. Entonces, Miquel, yo creo que puedo optar por una minusvalía. ¿Qué documentos necesito? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué de hacer?
Bueno, important, perquè esto es lo más importante.
Molt fàcil, anar a les oficines del Departament de Benestar, Famílies...
Que voy con mi BNI o...
De la Generalitat, n'hi ha un imprès formalitzat que te'l donaran allí o el pots baixar per la pàgina web de la Generalitat i l'has de plenar, has de dir quines discapacitats tens, ja siguin físiques, sensorials, psíquiques... Uh-huh. I has de presentar aquesta sol·licitud, la presentes davant de l'organisme administratiu, acompanyat d'una còpia del DNI mm-hmm. i acompanyat de tots els informes metges que avalin les teves pretensions.
O sigui que demanes al metge de família que et faci una còpia o un informe més o menys ordenat.
Com més informes, i més, és el que diem sempre,
com sempre,
com més documentat mèdicament estigues, millor. Perquè, clar, després, al cap de dos o tres mesos, et cridaran per a fer una revisió mèdica. Aquesta és una triple revisió. Tindràs una revisió per part d'un metge avaluador, després per part d'un psicòleg i després
per un treballador social,
mm-hmm. perquè es valoren temes mèdics, físics i sensorials, temes mèdics psicològics i també els factors socials complementaris, que són dificultats econòmiques, socials, laborals, mm-hmm. de tot tipus que pot tindre una persona.
Quan pot durar, així estàndard, ja sé que cada cas és un món, però un procés, per exemple, perquè et reconeguin un grau de discapacitat o minusvalidesa, aproximadament... Que
una mitja de 5-6 mesos.
5-6 mesos, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí que sempre, perquè, clar...
Sempre que estiguis d'acord amb el que t'han valorat. Si no estàs d'acord amb el que t'ha valorat, que passa moltíssims vegades, perquè cal dir que anys atrás es donaven els graus de minusvalidesa amb més facilitat i ara avui en dia són molt més restrictius, si no, doncs, òbviament hauràs d'anar a un jutjat, hauràs d'anar a un jutjat i reclamar en el cas de que entenguis que el grau que t'han donat no és ajustat a les teves lesions i limitacions.
Dieu que per aconseguir que se't reconegui aquest grau, el procés s'ha de començar anant al Departament de Benestar i Família. És, com ho diria això, a veure, planerament, és fàcil el procés? És a dir, vull dir, qualsevol persona recollir tota la documentació, omplenar tot el que et demanen...
Jo crec que la gent, lo que fàcil ho és, vull dir, a la web de la Generalitat hi és, vas a vas a l'oficina,
les tasques administratives d'aquest estil...
No són tràmits especialment complexes, vull dir, el que he dit, la sol·licitud, còpia del DNI i còpia de tots els informes.
I els informes mèdics i passar allà el temps que necessitis per presentar-los.
Exacte, i després te cridaran al cap d'uns mesos per fer la valoració. El problema és el que sempre diem, que moltes vegades la gent va mal documentada.
Exacte.
Per tant, nosaltres fem molta advocacia i medicina legal preventiva, és a dir, preparem, ja no solament, a nosaltres ens agrada començar els assumptes des de zero, és a dir, moltes vegades et venen ja quan li han denegat el grau o li han donat un grau més baix respecte a les seves lesions que tio, no? Sí. Llavors nosaltres, si venen des del principi, és a dir, mirem la documentació que té, els assessorem, si falta documentació els hi aconseguim, és a dir, fem aquesta labor jurídica i mèdica que és molt important.
Exacte, perquè ja d'entrada facis el tràmit ja, no?, des del principi, no calgui recórrer,
exacte. I això del genoll que em fa mal també compta, i escolta, ja ha tingut vostè en compte aquesta operació, ha tingut en compte no sé què, doncs no hi havia
pensat. O tinc unes dioptries, però per a mi és una cosa normal que ho he tingut des de sempre, també compta.
O tinc uns tremolors que no sé què, però sí, home, clar que sí.
Per tant, molt important, s'ha d'anar molt ben documentat mèdicament.
Important. Doncs escolta, avui se m'acaba el temps, però jo crec que m'ha agradat molt això, no?, aquesta foto final que hem fet, d'explicar una mica els passos a seguir, que normalment anem molts perduts. Clar, vosaltres teniu molt per demà, això dels tràmits, però la majoria anem molt perduts. Si tenen dubtes, ens els poden fer arribar a les vies habituals del programa, si no directament a Curto López Abogados. Sou a Rambla President Companys 14 de Tarragona. Recordo el telèfon 977-22-35-22. Com ja hem dit altres vegades, la primera consulta, allò per fer-nos una mica la foto inicial és gratuïta, per tant, si tenen dubtes, ja saben. Vinga, Miquel, Lluís, Arturo, moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Dimarts que ve aquí, a la mateixa hora. Vagi bé.
Adéu. Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Por el camino yo me entretengo.
Tres minuts i arribarem ja a les dues. Els deixo ara en mans dels serveis informatius de la cadena COPE per seguir la darrera hora de tot el que ha passat tant a Espanya com arreu del món. Nosaltres demà no hi som perquè és festiu. Tenem programació especial des dels estudis centrals de COPE a Madrid, però dijous a les 12:20 els vull aquí, que a més tenim un programa divertidíssim perquè dijous vindrà aquí al programa a presentar el seu nou disc, La Soul Machine. Així que no s'ho perdin, que les rialles estan assegurades. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que tinguin molt bon dimarts i molt bon pont, si és que els el poden agafar. Que vagi bé, gràcies.
Señoras y señores, sepan ustedes. Señoras y señores, sepan ustedes. Que la flor de la noche, pa' quien la merece. Que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo. Oh!